L'Amèrica es juga a l'Azteca habitualment?
Sí. Ara fa un any que no, que estava amb el Ciudad de los Deportes perquè, bueno, perquè estaven reformant per al Mundial, però sí, habitualment juga a l'Azteca.
Vaja, i ara et toca esquivar talls de trànsit, com és propi d'un gran partit de Mundial. Els mexicans creuen que aniran a vuitens. És més, Bruna Vilamala creu que Mèxic és favorita per passar a vuitens?
Bueno, jo crec que ho tenen tot de cara, perquè venen d'una fase de grups molt bona, les sensacions són molt bones, venen de no encaixar gols, de marcar-ne 6, ple de victòries que crec que només 3 seleccions ho han fet, i al final juguen a casa. Crec que l'ambient d'avui serà espectacular a l'estadi i, evidentment, és una cosa que en el futbol es nota moltíssim i jo crec que els ajudarà molt a aconseguir aquesta victòria que tant esperen, perquè sí que hi confien.
Molt bé, doncs Mèxic amb opcions fonamentades, com diu la Bruna Vilamala, i a més amb la confiança pels núvols després d'aquest 3-3 a la primera volta, i a més, a diferència, per exemple, del que li ha passat al Canadà, Mèxic continua jugant al seu estadi com a local, que no és una qüestió, em sembla a mi, menor. Pel que fa als partits d'ahir, que vas seguir amb atenció i amb intensitat, Bruna, va sorprendre alguna de les eliminacions, la d'Alemanya, la d'Holanda? La de Holanda potser la veies venir més pel potencial del rival?
Sí, bé, crec que a bastanta gent va sorprendre que Paraguai estigui a vuitens. És veritat que Alemanya, tret del primer partit que guanya 7-1, els altres dos partits li costen. A Costa d'Ivori guanya només 2-1, a Equador l'acaba perdent. Llavors, bueno, crec que també ens va ofuscar una mica aquest 7-1, però Alemanya tampoc és que hagi tingut una Copa del Món molt, molt bona. Llavors, bueno, crec que Paraguai va arribar en un gran moment, el porter Orlando Gil va fer un autèntic partidàs. La veritat és que es notava a la vibra del partit que el porter estava en molt bon moment i al final, quan arriben els penals, bueno, per mi els penals són una loteria i el porter va estar molt encertat, tot i que Paraguai falla el quart i el cinquè que ja ho tenia fet i bueno, després té la sort que Alemanya torna a fallar i ja ho pot rematar, però ho va rematar a la tercera. I el de Marroc a Països Baixos, per mi no és una sorpresa que hagi quedat eliminada a Holanda. Per mi era un dels partits que una de les favorites o una de les que podia arribar lluny quedaria eliminada perquè era un duel directe. No em sembla que Marroc sigui una sorpresa perquè, bueno, com ja s'ha anat comentant, a l'últim Mundial ja va fer un gran paper i en aquest Mundial, per mi, des d'un primer moment, ja era una selecció a tenir en compte.
Em crida l'atenció, Bruna, que una professional del futbol consideri que els penals són una loteria. És a dir, no hi veus el talent del porter, en aquest cas, o la capacitat del davanter per, fins i tot per tenir el cap fred, com, és a dir, per tu és més una casualitat que una qüestió de capacitat, eh?
Bueno, una casualitat, però sí que penso que el millor jugador del món et pot fallar un penal i un porter com jo, per exemple, no tenia a la vista Orlando Gil, potser és un porter que és boníssim amb els penals, jo no el tenia en compte, però hi fa una tanda de penals espectacular. També crec que és en el moment de confiança que arribes, com està l'equip, com són les sensacions, l'estadi també crec que influeix, o sigui, crec que no és una cosa de... O sigui, Messi ha fallat molts penals i és el millor jugador del món. Llavors, és una teoria que no tindria sentit si fos, si ets bo Marques, i si no, doncs no. Crec que és molt el moment de l'equip, el moment del jugador, les últimes accions, sobretot, que has tingut al final del partit. De fet, hem vist moltes vegades que treuen un jugador per xutar només el penal perquè és un especialista i el falla perquè no estan en el ritme del partit, no? Llavors, bueno, li dic una loteria perquè crec que en una tanda de penals pot passar qualsevol cosa.
I és, té raó la Bruna, que a vegades fallen els que menys t'ho esperaries. Havertz, que és un especialista acreditadíssim, falla a la tanda. En fi, coses que... Coses
sí, Hakimi que... mateix, que per experiència i
també,
per
també.
Tranquil·litat, sí, sí. No tinc cap dubte que la té, però
sí,
la va tirar
al
pal.
A més, des del meu punt de vista, Hakimi el tira molt bé perquè fan el porter a l'altra banda, però se li escapa la pilota al pal. Mira, ja que hi som, avui ens faràs de comentarista arbitral també. Diguem-ho tot, a Alemanya li anulen un gol per una suposada falta prèvia al, al porter de Paraguai, que jo crec que és, a més, és de VAR, és a dir, l'àrbitre de camp el dona i després el VAR l'anul·la. No sé si ja estaràs d'acord, però evidentment canviava el partit i a mi em sembla extremadament rigorosa, per no dir que errònia.
Sí, és veritat que quan jo la vaig veure en directe, inclús la repetició, sí que em va semblar que era falta, perquè crec que el jugador obstrueix el porter està tirant enrere i no se l'espera, cau a terra. Però és veritat que ara aquest matí he vist una altra imatge, que en la imatge que van donar en el partit sembla que el jugador l'empenyi amb la mà dreta i hi ha una altra imatge des de l'altra banda que es veu clarament que el jugador no fa res amb aquesta mà, el porter nota el contacte i cau a terra. I jo he de dir que ahir em semblava que sí que estava ben pitada, avui he vist aquesta altra imatge i m'ha semblat que no. Bueno, crec que la imatge que donen tampoc és la més adequada, crec que amb totes les imatges que hi ha al camp aquests fallos avui en dia, bueno, fan molta ràbia perquè, bueno, a vegades es tenen i a vegades no. I és veritat que jo ara mateix també penso que no era falta, però que en el moment del partit sí que vaig pensar que estava ben pitada.
Bé, doncs els alemanys perjudicats, tot i que val a dir que en general són tan conscients de la cagada en perdó que tampoc hi han posat especial esmena, han assumit errors propis, més que no pas a aquest d'arbitral. La firma avui de la Bruna Vilamala. Bruna, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, merci.
Sis minuts de retard sobre l'horari previst. Avui tot vam retard. Ha començat la segona part del Costa d'Ivori 0, Noruega 1. Ara ho comentarem amb el Joan Fitó, però abans, Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com
a les 10, Catalunya nit. A les 10?
A les 10.
Quins continguts?
Sí, a les 10. Doncs mira, explicarem que el Tribunal Suprem està estudiant si porta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest procés de regularització extraordinària d'immigrants que ha impulsat el govern espanyol i que just expira avui el termini de 2 mesos i mig de sol·licituds. Ahir ja explicàvem que 1.300.000 persones han demanat poder-se acollir en aquesta regularització. Ara comença tot el procediment per veure quantes acaben sent acceptades. Però sí que el Tribunal Suprem estudia fer aquest pas atenent a dos recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En tot cas, seria una resolució que arribaria d'aquí força temps. El govern espanyol parla fins i tot d'anys i, per tant, demana tranquil·litat i assegura a tots aquells que acabin tenint l'accés a la regularització, doncs que molt probablement no veuran entorpedinat el seu procés. Explicarem això i també explicarem com ha anat la primera jornada de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Endic. Avui han declarat dos excursionistes que es van topar amb Jonathan Endic pocs després de la caiguda del pare. També ho ha fet la terapeuta de la família Endic, que va mediar per millorar la relació entre pare i fill, i també la vídua de l'empresari. Ara mateix doncs, estem recollint informació d'aquestes declaracions que han estat llargues, especialment aquestes dues dones, la terapeuta i la vídua de l'empresari, i us ho explicarem també a partir de les 10 de la nit. I després d'una dada que es fa pública cada any, creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola. Són dades que s'han fet públiques avui, aquestes llistes de deutors. Entre l'empresa que deu més diners a la hisenda espanyola és Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros, però després, a títol personal, personatges coneguts. Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Paz Vega o l'exfutbolista Arda Turán. Aquest us toca una mica més de prop.
Bueno, tampoc et pensis, eh? Ja, afortunadament, ja fa anys que no.
És exfutbolista.
Sí, sí.
I també hi apareix l'empresari hoteler, expresident del Barça, Joan Gaspar. Bé, doncs són dades que explicarem al Catalunya Nit avui a partir de les 10.
Gaspar és oient habitual del senyor Gaspar, és oient habitual del Tot Costa, home, senyor Gaspar. Hem de regularitzar que tenim gent enfadada.
Sembla que fa temps. Sí, sí.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs el Catalunya Nit avui n'hi ha per tothom, també pels morosos d'Hisenda, a partir de les 10 amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias.
estava a punt d'acabar l'Isberef, estava en un punt de tiebreak en l'últim set de partit, i després, ara quan acabi, comença Serena Williams, que torna a Wimbledon amb 44 anys, després de 4 anys de retirada. Això em té enganxada. Més que això, Costa de Marfil, Noruega. Bueno, és un apunt d'esports. Està bé, no?
Sí, però tampoc cal carregar-se al Mundial. Vull dir que...
No me'l carrego, però tenim, ara mirava si teniu alguna pantalla per veure com havia acabat.
Mira, és que tens raó que hem posat aquí la presentació del calendari de la Lliga, però hi ha uns tios cantant a l'escenari. Jo crec que acabarà abans el partit de Serena Williams que el calendari de...
Ha guanyat Esberet, per cert.
Ha guanyat Esberet, molt bé.
Doncs sí, això és important. Doncs ara tornaré a demanar que canvieu el canal. Si us plau, posarem més Serena Williams quan comenci, perquè està encantat cantant uns nois que no els conec. De la Cueva és un grup de música, potser?
De la Cueva?
A mi no em sona.
No sé, pel marcador posava De la Cueva.
Man de la Cueva.
Sí, home, gran de Banesto. Ja està, Salva, no cal. A les 10, al Catalunya Nit amb l'Ernest Marquès i el Manel Elias. Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sonia Oleán.
Doncs no, sembla que no hi és.
Sí que hi soc. Dic que el grup aquest que esteu veient sí que es diu De la Cueva, però crec que ella són dos coses diferents, pel que m'ha semblat entendre del que estaven dient.
És igual, no dedicarem més temps a un grup que no coneixerem.
I el partit de Serena està ja previst per 9:15, eh? Va amb molt retard aquest partit, o sigui que...
Tranquil·litat.
Així estan les coses.
Amb tant retard que com s'allargui una mica no s'acabarà, però vaja, fi.
Exacte, quan s'allargui.
Vull dir que avui tot doncs suspenen partits per falta de llum, crec.
Sí.
Doncs veurem si comença i com acaba. Bé, dit tot això, en aquesta primera hora hem estat molt centrats en el Mundial per parlar del Marroc, que hem buscat en Aïm, amb qui hem tingut una conversa molt interessant, es fa escoltar, i amb Bruna Vilamala, la nostra firma d'avui, qui ens ha dit que els penals són una loteria, que pot passar qualsevol cosa, tot ho hem fet acompanyats de la Gemma Mallorca, el Sergi Soler i el Miguel Rico.
Molt bé, doncs aquesta ha estat la primera hora del Tot Costa, amb una mica de retard, ara i aquí comença la segona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Passant de les 8 del vespre, Fitó, ha passat alguna cosa a l'inici de la segona part d'aquest Costa d'Ivori 0, Noruega 1?
Res destacat. Sí que és veritat que Costa d'Ivori està collant a possessió pràcticament monopolitzada pels africans en aquests 7 minuts de segona meitat, sense cap ocasió del tot clara. Alguna centrada perillosa que ha rondat la porteria de Nyland, de moment, però sense encert per Costa d'Ivori. 7 minuts de la segona, per tant 52 de partit, Costa d'Ivori 0, Noruega 1.
De Texas, on s'està jugant aquest partit, cap a Chattanooga de nou, Roger Busà, abans de volar cap a Los Angeles ens has de fer escoltar un parell de documents de Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista a la COPE.
Sí, l'hem tingut aquí ara fa pocs minuts, aquí al costat, amb els companys de la cadena COPE, i, per exemple, mira, li han preguntat per com porta les crítiques, ell diu que no acostuma a mirar massa res i diu que ja li agrada que el xiulin, una mica com Piqué, en el seu moment, que ja li agradava, que ja l'estimulava, doncs la mina i tal mateix, que ja li va bé que no tothom l'estimi i que no tothom l'aplaudeixi.
También mola el pique ese de fútbol, ¿sabes? De que de toda la vida a Cristiano l'han pitado, a Messi l'han pitado, a Neymar l'han pitado, a Vini l'han pitado, a Mbappé l'han pitado. Entonces yo vivo bien con eso y no me gustaría cambiar, o sea, no me gustaría que todos los campos me aplaudieran, que no sé qué. Tipo, a mí me gusta eso, fútbol.
Bé, i també li han preguntat quin és el jugador que més li agrada d'aquest Mundial, quin jugador dins la categoria, diríem, dels cracs, de les estrelles, i quin jugador dins dels que no són tan cracs, i aquesta ha estat la resposta del jugador del Barça.
Voy a cambiar, ¿vale? No voy a decir Messi, no voy a decir... Vini me está gustando mucho. Vini me está gustando. Y de las no estrellas, Saibari, yo creo que está siendo un muy buen mundial. O sea, me está pareciendo un jugador que juega muy bien a fútbol. O sea, que no solo está metiendo goles, que juega muy bien, baja a recibir, muy bien.
Doncs Lamine, que surt del guió i elogia Saibari, el davanter del Marroc, bigatà de naixement, i que podria haver estat company de selecció.
Nunca adquiré Terrassa.
Terrassa, Terrassa, ah, sí.
Sí, Terrassa.
I d'on t'ho he tret jo? Ah, potser que n'hi hagués
un altre. Hi ha un altre,
altre
que és de Vic.
Ah, perdó, he creuat,
l'altre que és de Vic, sí.
He creuat jugadors marroquins, en tot cas, Saibaris de Terrassa. El Rico, el que és del Rico, que...
Sí, a mi, clar, és que jo estic atent. Vinc aquí a escoltar, bàsicament,
sí,
veritat, i...
Sí. Ja tens raó. No, doncs Lamin deia que el lagarenca Saibari podia haver estat company de Lamin, que en el seu moment va poder triar entre jugar amb el Marroc i la selecció espanyola, i va triar a Espanya. Roger, bon viatge cap a Los Angeles. Parlem demà.
Gràcies, fins demà.
Tanquem la carpeta mundialista, tot i que queda obert aquest Costa d'Ivori 0, Noruega 1. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Obrim la carpeta blaugrana, que té com a titular últim dia de l'era Juste, últim dia sense Joan Laporta a la presidència.
Sí, demà és el torn de Joan Laporta, demà acte de presentació a 12:15 del migdia a l'Auditori, un acte on Joan Laporta estarà molt acompanyat. Hi haurà, per exemple, Hansi Flick, també hi serà Deco, també vindrà el president de la Lliga, Javier Tebas, o fins i tot Dejan Bodiroga, que és el president de l'Eurolliga, a banda de representants de Goldman Sachs o de l'IMAC. A banda de Joan Laporta hi haurà la nova junta directiva, on hi ha, diguem-ne, els 7 directius que s'han quedat regint el club aquests mesos, amb Rafael Liustem, Josep Cubells, amb Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Cisco Pujol, Joan Soler, Isús i Àngel Riudelbas. Primer, aquests hauran de dimitir i després ser ratificats en assemblea. Després hi ha els membres que han acompanyat a Joan Laporta a la seva candidatura, com Elena Fora, Antonio Escudero, Ferran Oliver, Xavier Barbany, Xavier Puig, Josep Maria Albert, Miquel Camps, Aureli Mas i Joan Soler i Ferrer. I després hi haurà 5 nous membres: Carme Hortalà, Carles Ayat, Xavier Berniol, Jaume Santiberi i Jaume Nicolàs. A partir d'aquí entrarem en la distribució de càrrecs i haurem d'estar especialment atents a dues qüestions. La primera, si Rafael Juste, que sembla ser que no, al final s'ha deixat endur pels pensaments tímids que ha tingut de presentar la dimissió i no acceptar la vicepresidència esportiva.
Són dos estius fregant el pal.
Això no serà així.
Un amb l'oferta de l'Aràbia Saudita, ara aquest dubtes sobre la continuïtat.
Sí, uns dubtes bé, en qualsevol cas. Avui, juntament amb la resta de directius, s'ha fet unes fotografies amb els títols que han aconseguit durant aquest període. I hi ha un altre tema bastant interessant, que és qui serà el directiu responsable de la secció de bàsquet. Perquè...
És una matèria bastant important, efectivament.
Sí. Perquè poca conya amb el tema, perquè Josep Cubells ha estat un home de bàsquet de tota la vida, i a la que hi va haver les primeres xiulades, Josep Cubells va plegar del càrrec i no tornarà a ocupar aquesta posició, que fins ara ha estat en mans de Cisco Pujol, que va ser l'últim en entrar, però Cisco Pujol... O sigui, aquí passen dues coses. La primera...
Si estàs dient que ningú vol ser el directiu responsable del bàsquet...
Quan Laporta li demani a un directiu que ho sigui, aquest directiu ho acceptarà perquè Laporta li demana. Però Cisco Pujol no és una persona...
Abans que el tri estaran tots amagats a sota la taula.
No, però és que, a veure, primer, que Cisco Pujol no és una persona del món del bàsquet i, per tant, és un context prou complicat com per... I segon, que la situació és prou delicada com per posar algú al Palau o als partits que no, diguem-ne, que no tingui cap mena de vincle ni amb el club ni amb la secció. Per tant, crec que és un dels interrogants interessants a tenir en compte.
Però, en canvi, les vicepresidències es mantenen... Vaja, haurà d'entrar...
Sí, n'hi haurà dos més. Ho explicava l'altre dia el Ferran Correas al diari Esport. A veure, d'un costat, Rafael Juste com a vicepresident esportiu, després hi haurà Elena Fort i Antonio Escudero, Joan Soler i Ferrer, que al reservat ja van explicar que seria vicepresident de màrqueting, i després entra també Ferran Oliver com a vicepresident econòmic,
que quedava vacant des de la dimissió de Romeu.
Ah, exactament, sí.
Potser em perdo algun detall, però és estrany que un home que pertany a la Comissió Econòmica sigui el vicepresident de màrqueting.
A la Comissió Esportiva, vols dir?
Sí, de Joan Soler.
Bé, sí que és no? estrany.
Cada vegada hi ha més màrqueting al futbol. També a les comissions esportives.
I més vicepresidències.
També, Rafa, vostè està molt implicat en temes de màrqueting i Nike.
Rafa Juste?
Rafa Juste va estar molt implicat.
Podrien haver fet al revés, no?
La renovació de Nike. Bueno, però...
A veure, el que és evident és que Joan Soler tindrà un paper preponderant en aquest segon mandat de Joan Laporta.
Serà vicepresident de màrqueting, però tindrà un paper preponderant
no,
en l'àrea esportiva.
Des del punt de vista de la Junta, se li volia donar una vicepresidència, perquè ha de ser també una persona de certa rellevància i que tingui notorietat, i per això doncs un càrrec de vicepresident doncs és adequat.
Molt bé, doncs... Anava a dir que haurem d'esperar demà per escoltar Joan Laporta en la seva presa de possessió, però no seria del tot exacte, perquè en les últimes hores l'hem escoltat parlar i sense posar-hi noms tots hem entès de qui parlava.
Sí, a veure, són unes declaracions al Chiringuito que han anat a veure Joan Laporta mentre estava esmorzant. Recordaràs que fa uns dies et vaig dir que la mirada del Barça amb Julián era que si Julián feia un gest, la resposta del Barça és no el deixarem tirat. Doncs avui li han... De fet, ahir li hem preguntat a Joan Laporta... Bé, la pregunta és exactament, tenint en compte que era el seu aniversari, si els somnis estaven per complir, tenint en compte que Julián va dir allò de jo vull fer realitat els meus somnis.
Está claro que los sueños se hacen realidad. Si trabajas y luchas por ellos, se hacen realidad. Yo creo que la mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, les gusta venir al Barça, quieren venir al Barça, y bueno, ojalá podamos cumplir los sueños de estos jugadores que quieren venir al Barça.
A tot això, avui la cadena COPE explica que l'Atlètic de Madrid hauria denunciat al Barça, hauria presentat una denúncia al Barça a la FIFA i a la Federació Espanyola, bàsicament demanant l'obertura d'un expedient perquè defensen que el Barça ha mantingut contactes amb el jugador i que això és il·legal. El Barça,
com fa tothom en tots els mercats.
Efectivament, sí. Doncs al Barça, de moment, ningú no els hi ha comunicat res. I tampoc hi haurà cap mena de reacció des del punt de vista institucional. Sí que et reconeixen de portes endins que l'Atlètic de Madrid està, com ja era d'esperar, tensant fort el tema.
Carpeta, Julián, com la veieu? Ara que feia dies que hi havia silenci institucional del Barça.
Que estem a 30 de juny i que fins llavors el 31 no s'acaba això.
Però les declaracions de Laporta no comprometen a res, òbviament, però sembla lluny de baixar del burro. Dic perquè en les últimes hores havien aparegut informacions a Anglaterra relacionant el Barça amb Harry Kane.
Pot passar a la vida que tu vulguis una cosa o un jugador, el jugador també vulgui la mateixa cosa i després no s'acabi fent. Ja t'ho imagina't que sortís l'oportunitat de fitxar Harry Kane. Imagina.
També crec que hi ha una mica de...
Espera. És que el Miguel aquestes coses no les diu mai per dir.
No, mai.
He posat un exemple.
Qualsevol, eh?
Però és que si surt la possibilitat de fitxar Harry Kane, jo crec que el 98% dels que creiem que Julián seria un bon davanter pel Barça voldrem Kane.
Per tant,
no ens facis això.
No ens facis això. No, jo faig el mateix que feu vosaltres aquí. No. Vaig posant l'ama a veure qui pica. A veure, una cosa. Tu què trobaries més esbojarrat? Pagar 120 milions per Julián o per Harry Kane?
Home.
Hòstia.
120.
I és que...
Bueno, 100 anys menys,
no?
I els han rebutjat, l'Atlético, per...
No, perquè té 6 anys més, Kane.
D'acord, llavors seria més barat, potser.
Però és bastant 80. Millor davant de Kane que Julián.
Jo... 80 pels Kane, per Harry Kane més que 120 per l'altre.
Per 100? Sí. És que a mi aquesta pregunta és molt cabrona, perquè...
A veure si n'aprens de fer-te preguntes al programa.
120... No els pagaria per cap dels dos. L'un perquè és gran i l'altre perquè per mi no els val.
Qui?
Julián.
Ah,
vale. Va, et dic 120, si és que no són més. No?
No ho sé.
Jo crec que el Barça...
Escolta'm una cosa.
Però és veritat que el Real Madrid, la jugada aquesta que tant ens enreiem al principi, és una jugarresca que ara el Madrid obliga a que no pugui baixar del carro dels 150.
Sí, però això és que...
El Barça 150.
Depèn de com tu miris, Gemma, perquè és que pagant 80 per Flash Gordon, tu també poses un... És a dir, no cal que el Madrid n'ofereixi 150 per dir, és que ara si no 150 no ens el vendran. Si tu em pagues 80 per Gordon, és normal que l'Atlètic de Madrid digui home, per 100 o 120 no te'l venc.
Bueno.
I crec jo, eh? No, vaja, si fos l'Atlètic de Madrid, diria...
Bueno, aquí el futbolista s'ha mullat.
Que el Miguel ja tira la bombeta i se'n va content a casa. Ja té la tarda feta.
No, jo crec que el Barça ha de comprar gol. Qui garanteix gol? Harry Kane.
Sí. 30 gols per temporada.
I tu no descartes que Harry Kane...
No, jo no descarto res. Jo com he de descartar res si n'he vist de tots els colors.
Bé. No, jo des del meu sentit comú i Sí, clar, és que això que has fet és molt lleig.
És molt lleig.
No, avui n'hi ha més d'un que dormirà amb la meva preocupativa.
Bernat Soler ara està a l'autobús, al sofà de casta, saltant.
Jo només, espero que, no, jo només espero que no
que ho hagi sentit, perquè si no ens donarà la tarda. Volem veure el França a Suècia, Bernat.
Jo només he fet un comentari. He picat una mica de...
Ja ho veig.
He picat una piula per Sant Joan.
Com sempre...
Una piula per Sant Joan.
Molt bé.
El que està clar és que és el més proper del que hem vist de Lewandowski, de Harry Kane. És a dir...
És el jugador ideal pel Barça, no d'ara, de fa molts anys.
Sí.
Per com jugar, sí.
És una mica el format que ha seguit amb Lewandowski, que és gran, etc, però està funcionant a la perfecció.
Però aquest juga a futbol.
No, i és increïble. I el Mundial que està fent de venir a rebre com si fos migcampista és espectacular.
Bé, ara mateix, amb aquest escenari que se'ns acaba de dibuixar, ara parlar d'Ansu, de Christensen i de tot això em sembla sobre...
Com? Per què ha sortit tot això?
No ho sé, ho has tret tu. Estàvem parlant de Julián.
La porta implícitament parlava de Julián.
Ah, sí, o del Harry Kane, no ho sabem. Potser també és un somni.
Ve després d'unes aclaracions de que Julián diu
d'aquestes preguntes que fem els periodistes, perquè el que contesti ja doni el titular. Sí, també us ho sabem de fer.
I que la porta la sap jugar de manera...
Home, i tant. La porta, que ho ha dit al començament, que hi ha molts jugadors, molts, que volen venir al Barça.
Que és veritat.
O sigui, no solament serà el Julián.
Sí, sí.
Jo també he llegit fa poc que el Harry Kane, això, si ho començava a pensar, això del Barça.
Això diu la premsa britànica, però a mi no em preocupa que ho digui la premsa britànica, sinó que tu ho deixis caure.
No, jo ho he recollit.
Tu ho has llegit al Daily Mail, d'acord? Doncs no, si només és això, tot tranquils.
El que jo sé és que el Barça vol apretar per Julián fins l'últim moment. Això no tinc claríssim. Això sí que és veritat.
Ah, perquè se sent una mica compromès. El xaval ha anat una mica lluny.
Si no pot ser, no pot ser. Alguna solució has de trobar.
Home, si no és una mala alternativa, Vull dir, si no...
Home, si de Julián
ha arribat al cas...
Ara no acabem amb
si
una altra
diuen,
cosa.
Si ens diuen, no, mira, Julián no podrà ser, però vindrà Harry Kane, no crec que hi hagi grans plors entre el barcelonisme. En fi, ja ha quedat tirada la bombeta del Miguel. Salmo, de títol d'inventari, Ansu out, Christensen esperant.
Sí, Ansu ja és oficial, traspassat al Mónaco 11 milions d'euros. El Barça s'ha reservat el percentatge d'una futura venda, tot i que no ha estipulat quan. Christensen, en principi, es manté la idea de fer-lo oficial avui, tot i que això ja s'arrossega d'ahir. Diguem-ne, la documentació està signada, s'està acabant de revisar, i en principi la idea és fer-ho avui. I per cert, ahir em vas preguntar per Ter Stegen a l'Ajax si això aniria molt ràpid. El que sí que sabem és que tant l'Ajax com Ter Stegen tenen molta pressa perquè això es faci ja, perquè volen incorporar el futbolista el més aviat possible a la pretemporada. L'equip de Mitchell ja ha començat la pretemporada. I clar, ja et vaig dir una mica, la pressa, o sigui, la velocitat de l'operació la marcarà el Barça, el que el Barça estigui disposat a aguantar. I en aquest sentit, avui parlant amb gent del club, em deien que eren conscients que palmarem molt.
Molt bé. Bé, això no n'hi havia gaires
dubtes. No, ja ho sé.
Ara estava pensant... Vols esperar una miqueta més per veure si apareix algú que pagui una miqueta més, però em sembla que... Bueno, però... I jo, quan abans, millor, perquè així ja estarà col·locat.
Sí, sí, però la
palmada... Si amb algun tindrem algun ensurt i encara ens haurem de
menjar. La palmada descomunal te la menges
sí,
tu, eh?
Sí, però de palmar al 100%, a palmar al 90%
o... O al 95%.
Bueno, en fi, que per cert l'Ajax serà l'Ajax de Montilivi. Mitchell, sí. Daily Blind, sí. Ter Stegen... Bé, els colors són els mateixos, això ja ho tenen.
El Blind ha jugat al Girona.
Molt bé.
I l'Ajax no en té cago amb ella.
La veritat és que no segueixo l'Ajax, però juraria que no tal com els van les coses. No, si no ho deia com una crítica, ho deia...
Blind va sortir allà... A mi m'agrada molt, per qüestions d'edat, son pare.
Dani Blind, sí, home. Campió d'Europa, l'última Champions...
Quan Holanda tenia jugadors i equips extraordinaris.
I t'haig de dir que Daily Blind a mi em sembla que té bastant més talent que Dani Blind, que era el jugador més just de talent d'aquell gran Ajax, dels Rijkaards.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, un gran defensa. En fi, el Salmos queda un moment perquè haig de saludar la Laia, que avui ha anat de passarel·la de moda. Hola, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
La Laia s'ha anat al MACBA perquè d'aquí mitja horeta, pèssima gestió temporal, podia haver estat a les 7, a les 8, Doncs no. A les sí, 9, sí, el Barça presenta la samarreta de la temporada vinent. L'has vista?
No.
No.
Encara no l'he pogut veure físicament, però vaja, ja et dic que no serà gaire diferent del que ja s'ha vist, ja ha vist molta gent per xarxes i a internet.
Doncs
vull dir, és aquella. La que la gent ha pogut veure com a nova samarreta del Barça per la temporada que ve, no hi ha gaire sorpresa, és aquell disseny i aquest model que s'ha publicat.
Ens esperarem al club de la mitjanit o a demà per dir què ens sembla.
No, el club jo crec que a les 11 ja l'hauré vista. Vull dir,
home, en sí, principi... No? Dic perquè és que tinc moltes ganes de la meva.
Ja.
La Laia al club ens farà... Vaja, ens exposarà com és aquesta samarreta i ja demà, si de cas, aquí ho comentem. Alguna personalitat interessant a mitja hora que comenci l'acte?
No, encara no. Només he vist Josep Cubells, un dels directius, també. Home, Jaume Santiberi.
Això confirma que deixa el bàsquet.
Com més lluny del Palau, millor. Sí,
doncs mira, ha estat el primer
el Miguel,
a arribar.
A la primera part del programa ha estat bastant mesurat, però a la segona...
No,
a la segona ha entrat bé.
Pel que aneu dient els altres.
Sí.
Potser sí. Sí,
Miguel,
potser sí.
T'ha aturat el fotocol o no?
No, és que encara ha arribat tant d'hora que no teníem Cubells ni el fotocol posat.
Cubells.
Cubells. Just encara no ha arribat, però sí que vindrà tota la junta, diríem, actual, que avui tancar el mandat, amb Rafa Just al capdavant, doncs seran aquí. Algun dels directius nous, que a partir de demà seran directius del Barça oficialment, com Jaume Santiberi, Carme Hortolà, i Joan Laporta no hi serà.
No?
Perquè Joan Laporta ha volgut preparar-se bé i estar tranquil abans de l'acte de demà, que ens han dit que és una mica nerviós per l'acte, vull dir que fins i tot encara que faci, tingui molta experiència i fa molts anys que és president del Barça, doncs sempre té aquesta petita emoció abans de tornar a ser president del Barça oficialment.
Caram, que bé.
Sí.
M'ensenya el Salmo García Pimienta, nou entrenador de l'Almeria, en substitució d'un altre tècnic català, Rubi, que ha deixat... Vaja, l'han fet deixar el càrrec després de dos intents de descens.
És coherent, no és un canvi trencador.
No, és veritat. No. Suposo que García Pimienta, després de l'experiència al Sevilla, potser buscava una banqueta de primera i, vaja, o no l'ha trobat o l'ha convençut més el projecte de l'Almeria, que de Calés sí que sembla que en tenen. Laia, doncs et deixem aquí en posició. Si hi hagués qualsevol cosa abans de les 9, ens demanes pas, i si no, a les 11 posaré el club de la mitjana.
Home, si la veig abans de les 9, et demano pas perquè puguis dir la teva.
D'acord, si no, ja podria esperar fins demà, jo crec.
Molt bé.
Vinga, fins ara, Laia.
Adéu.
Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Vagi bé.
Ole, Art, hola de nou.
Hola de nou.
Avui s'ha confirmat el que ja havia explicat, per exemple, aquí la Ruth Vilà, que és que Salma Parayuelo no continua al Barça.
Correcte, això ho ha comunicat en el dia que s'acabava el seu contracte. La davantera aragonesa ha estat 4 temporades al Barça, ha guanyat 15 títols, 3 Champions, 4 Lligues, 3 Copes de la Reina, 4 Supercopes i una Copa Catalunya. Va arribar, recordem, del Villarreal i amb la samarreta blaugrana ha marcat 72 gols en 131 partits. Dos d'aquests gols a l'última final de la Champions, ara fa poc més d'un mes. Les pretensions econòmiques de la futbolista han fet que rebutgés l'última oferta del Barça. Feia dies que les posicions entre el club i la jugadora estaven molt allunyades. Els representants de la jugadora demanaven prop d'una fitxa que estava molt a prop del milió d'euros, unes xifres fora de l'abast del Barça, i al final doncs no hi ha hagut acord. Ara Salma de moment encara no ha dit on marxarà. Els clubs, les ofertes que té sobre la taula són Arsenal, London City, PSG i Olympique de Lió. A la seva sortida s'ha sumat també les ja confirmades d'Alexia Putellas, Mapi León i Ona Batlle.
Els quatre titulars de d'Oslo que no continuaran al Barça. Déu-n'hi-do, Gemma?
Sí. Són baixes importants. Són baixes importants per la situació econòmica del club. Però després és veritat que allò de Salma Parayuelo intentant demanar una fitxa tan alta sabent les condicions que té el Barça actualment em sembla no només desorbitat, sinó una gestió qüestionable de la futbolista.
Aquest esgarip que heu escoltat directament des de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio respon a l'empat de Costa d'Ivori.
Sí, un autèntic golaç d'Amat Diallo, del futbolista del Manchester United, partint des de banda dreta, diagonal cap al centre, se'ls ha fet a tots, ha entrat dins l'àrea de Noruega i ha fet l'empat a un, Amat Diallo, minut 73, si no m'equivoco. a Noruega, 1, Costa d'Ivori, 1.
Doncs efectivament, excel·lent maniobra amb paret incorporada...
amb Nicolás Pepe.
Amb Pepe, el jugador del Villarreal, efectivament. I empat a Costa d'Ivori a un quart d'hora del final, tot obert i temps de sobres perquè les dues seleccions facin el gol que
s'ho mereixia,
que falta.
Costa d'Ivori portava sí, tota sí. la segona meitat collant molt a Noruega. Aquesta està la més clara, però es mereixia el gol la selecció africana.
Deixa'm passar per Madrid. Sebas Guim, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Sebas ha anat avui a l'acte de presentació d'aquest acord entre Pau Gasol i la Lliga F, aquesta inversió de 55 milions en 4 anys. Quins detalls han explicat?
No, mira, han presentat aquesta aliança Lliga F Pau Gasol, que sabeu que té un vehicle d'inversió que és Gasol 16 Ventures, una empresa on va invertint aquells diners per ajudar aquell qui creu convenient. En aquest cas, Pau Gasol vol impulsar el creixement, la professionalització, també l'expansió internacional del futbol femení a Espanya i, en aquest cas, doncs, a través de la Lliga F. Són 55 milions que seran traspassats en 4 temporades, orientats a desenvolupar una mica l'estructura comercial de la Lliga F, consolidar un model sostenible a llarg termini, és a dir, una injecció econòmica perquè en els anys de futur no només sigui el Barça l'equip que té diners per invertir i l'únic equip que mantingui doncs, el nivell elevat que té en aquests moments, no? Que s'iguali tot una miqueta, que creixi, que es conservi aquest talent que hi ha, que deixin de desaparèixer les jugadores de talent, com dèieu ara, amb l'Alexia Putellas, la Batlle, la Salma Parayuelo en el cas d'avui, i fins i tot captar talent nou. Aquests diners doncs, seran invertits per aquells clubs que així ho vulguin. Recordeu que en l'assemblea d'ahir va haver-hi 4 clubs que no van voler aprovar doncs, aquesta mesura, no se'n van sortir. Si no volen utilitzar la part proporcional que els tocaria d'aquests 55 milions, doncs no caldrà que en facin ús, però per descomptat aquesta injecció econòmica que fa avui Pau Gasol, o que avui s'ha certificat, doncs, com deia l'expivot de Sant Boi, doncs es tracta d'un moment històric absolutament per al futbol femení i per l'esport femení en general.
Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
Moment històric, per una Lliga F que va néixer fa 4 anys, al setembre de l'any 2022, que fa passetes molt petites, però cada any va augmentant. D'aquest any, de l'any anterior a aquesta temporada, ha augmentat les audiències en televisió un 11%, hi ha hagut un total de 11 milions i mig d'espectadors. També és cert que la gran majoria d'aquest augment té relació amb el Barça i amb els èxits del Barça, i això és precisament una mica el que es vol, si no igualar, si potenciar una miqueta la resta d'equips per fer créixer a nivell global aquesta Lliga F, la primera lliga professional d'esport femení a l'estat espanyol.
Sens dubte que seria una magnífica fita. De moment és un gran objectiu que aquesta Lliga F tingui més igualtat i, per tant, més potencial. Sebas Guim, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I aquí tancarem la tertúlia d'avui, justament ara que comença el partit de Serena Williams, als 44 anys, contra l'australiana Joint. De moment l'australiana ha guanyat el primer joc del partit. Deixaré que el Miguel Rico, el Sergi Soler i la Gemma Mallorca vagin cap a casa a poder...
Bueno, abans voldria fer un comentari de qualitat.
A veure.
Que sàpiguen els seguidors de l'Europa que debutem a casa contra el Jaén. Primera jornada. Molt bé. Els seguidors del Sant Andreu que sàpiguen que hauran d'anar a Osca.
Molt bé.
Doncs. No tinc res més a dir.
Tot això a tomb de que estàvem pendents del calendari de les diverses lligues.
I tu de la Serena Williams. Jo està mirant...
Sí, sí, tu mires pendent, pel bé del, nostre futbol i em, sembla, i em sembla un apunt... Bé, pel que veig, comencen de menys a més. Han sortejat la primera federació. Ara veig que comencen a sortejar la segona divisió. Per tant, jornada 34. Hosti, no entenc res bé. Ara abans de... Si posés una de 34,
sí,
aquí,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
11 d'abril del 2027, no entenc res. Bé, aquí
ara
sabrem...
La femenina i la masculina.
Aquí, sí, sí, però el que em sorprèn és que el que ensenyen és la jornada 34, no la primera jornada. Bé, pendents del rival del Girona i del Sabadell en el debut, i després del Barça i l'Espanyol a primera divisió, del Barça, del Badalona i de l'Espanyol a la Lliga F, vaja, que ens hi estarem una estona. Acomiado la Gemma Mallorca, el Sergi Soler i el Miguel Rico, gràcies als tres.
A tu.
Es queda el Joan Pitó pendent dels 10 minuts finals del Costa d'Ivori 1, Noruega 1, una pausa i ens visita un campió de Lliga de Futbol Sala.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
Està molt atenta tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
Cita bestial, amb Candela Figueres. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Everything's fine, I still feel weird. Same good life, same dull year. Sun still shine, I stay inside. I don't feel bad, I just don't feel right. All my boxes checked, still feel low. Same soft buzz, same old glow. They say I'm lucky, I don't disagree. I just don't feel like the way it looks to be. They say enjoy this, I just know.
Són gairebé 3:15 del vespre. Tinc aquí un trofeu amb unes cintes blau i granes que acredita el Barça de Futbol Sala com a campió de Lliga. I sobretot, i més important, tinc el capità aquí. Didac Plana, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I enhorabona, ara ja fa uns dies, suposo que ja ha aterrat tot plegat, totes les emocions. Té millor regust encara passats uns dies o com el primer regust de l'adrenalina no hi ha res?
Com el primer regust de l'adrenalina, res. La veritat és que, bueno, sí, com bé dius, ja descansats, no? Ho va espaint tot una mica, però sí que és veritat que l'èxtasi del moment, doncs, és sempre inigualable.
Va costar, eh? Surs 2-0 del Palau, que és veritat que un partit va anar molt, molt just, penals, etc. I allà gairebé guanyes el tercer, però no, tenies el quart molt controlat i es complica... Vaja, que de fàcil no en va tenir res.
No. La dificultat ha sigut màxima. La veritat és que molta gent donava el Pozo per mort, per falta d'efectius, per lesionats i tal. I, hòstia, ens han fet suar cancel·lada, eh? La veritat és que ha sigut molt dur, amb molts canvis de guió, com bé dius. I, bueno, segurament també fora de casa, pues, és diferent, no? Perquè aquí a casa, pues, bueno, l'empenta que et dona el públic, els dracs, i el ser a casa, al Palau, doncs et dona potser aquesta empenta extra, i a fora doncs es complica tot més, però bueno, vam tenir la mentalitat que s'ha de tenir per anar allà i guanyar un partit, en aquest cas el quart, i ser campions.
Ara et pregunto per què representa aquesta lliga, però tu, tinc la sensació que tu ets un jugador passional, tot i que la porteria segurament no et pots expressar tant com un jugador de camp, però ho comentàvem avui a la redacció amb el Marcos García, en aquesta final t'hem vist especialment intens. Hi havia alguna cosa especial en aquesta final?
Bueno, especial... Sí,
ho dic per les celebracions que t'hem vist,
bueno,
gestos a la graderia.
Bueno, perquè al final jo penso que, bueno, que també és una manera doncs, de reivindicar-se, no? De dir, tornem a estar aquí, això ho volem guanyar nosaltres, i enviar un missatge al rival, a tothom, no? Al final també penso que potser en els dos títols que hem perdut anteriorment amb el Jaén, doncs potser aquesta energia, no? O aquest missatge no verbal, pues, potser no el vam tenir i no vam ser capaços de guanyar i bueno, jo bueno, també pues, al final també sóc dels amb més experiència, dels més grans, dels que porten més temps i bueno, intentar doncs, contagiar la gent també perquè vegin que estàs convençut i que guanyarem i que anem endavant, vagi com vagi, encara que t'hagin remuntat un marcador molt favorable, com és el cas, o encara que vagis perdent 0-3, com el primer dia. I per mi era important doncs, transmetre això als companys, als rivals i al públic també, que també s'enganxa.
L'altre dia parlàvem amb el míster... Perdona'm, és que això se sabia que passaria. Ha marcat Holland.
El que havíem comentat, perquè s'acaba d'avançar Noruega, minut 85, bona jugada col·lectiva del conjunt escandinau, que acaba amb Holland empenyent la pilota al fons de la xarxa, la primera pràcticament que toca en tot el partit. S'avança Noruega, minut 85, Costa d'Ivori 1, Noruega 2, cinquè gol de Holland en aquest Mundial.
Doncs compte que Noruega feia la vida que no jugava un Mundial i va a camí, tot i que encara queden 5 minuts i l'ha afegit perquè es produeixi el 2-2, però Noruega, amb el seu golejador, va camí dels vuitens de final d'aquest Mundial. Didac, t'estava recordant que l'altre dia entrevistàvem Javi Rodríguez i li preguntava què és més important, la Lliga o tornar a la Champions? A tu t'ho pregunto al revés. Què ha estat més dur, 2 anys sense títols o 2 anys sense Champions?
Uf, la pregunta és bona, eh?
Gràcies.
Jo crec que sense títols, no? Perquè al final, doncs, bueno, al final la Champions sempre és conseqüència del que ha passat a l'anterior, doncs, bueno, doncs, quan l'has de veure per la tele és molt dur, no t'enganyaré, i fa molt de mal, perquè, bueno, perquè és on hem d'estar, és on tots els jugadors volem estar, i és molt amarg veure la Champions per la tele, però és veritat que l'any que la veus per la tele, si guanyes una lliga o guanyes un títol, bueno, doncs tu compensa una mica, no, emocionalment, per tant, doncs, sí, la lliga.
Aquesta lliga, per tant, és una mica... Hem tornat?
Jo crec que sí. Són 2 anys en blanc. Crec que el missatge de ser aquest, el Barça ha tornat, el Barça torna a guanyar, i el Barça vol seguir guanyant i vol una altra etapa guanyadora com les que hem vist anteriorment i com la que he tingut la sort de viure en el passat, no? Evidentment, hem pujat al primer escaló, que és aquest, i que potser és dels més difícils, però ara també es va complicant la cosa, no? Perquè la Champions ja és un nivell superior. Bueno, nosaltres és un equip que et diria que tenim moltíssim marge de millora, que estem construint alguna cosa i volem que sigui algú gros i estem en la línia a seguir per aconseguir-ho i anar escalant, anar cremant etapes i anar pujant de nivell tots.
L'altra gran qüestió, també li formulàvem al Javi Rodríguez, és per pujar a nivell calen mitjans. El Javi deia, ho farem amb els que tinguem, perquè tots que coneixem el context de retallades en les seccions, clar, això ho fa més difícil. No sé com tu, que ja portes temps aquí i que has viscut la bonança,
sí.
Com ho estàs vivint tot això?
Bueno, doncs ens hi hem adaptat. Al final, jo crec que la realitat del club tots l'hem entès, i quan dic tots ja no parlo només de futbol sala, jo parlo de totes les seccions, de tota la gent que està al club. Hem entès que bueno, que venien moments complicats, moments difícils, I jo crec que tots ens hi hem adaptat, no? Dit això, el club igualment ha estat sempre allà per donar-nos suport, per intentar que, doncs, que continuéssim puguem tenir bons contractes, puguem viatjar bé, puguem tenir bones condicions, no? Dintre, doncs, de les limitacions que hi ha, no? I per tant, doncs, el club ha estat per mi a l'altura del que és i del que ha sigut sempre, no? Tant de bo, doncs, comenci l'engranatge a funcionar. Sembla que ja el Camp Nou, doncs, mica en mica va agafant forma, i jo estic convençut de que quan torni a haver-hi, doncs, l'engranatge funcionant al 100%, estic convençut de que el que calgui ens ho donaran i seguiran invertint com feien fins ara, després d'una etapa, doncs, que s'ha hagut de tancar l'aixeta per necessitat, bàsicament.
La locomotora, òbviament, és el Camp Nou, però tampoc estaria malament que ens hi poséssim amb el Palau. Vaja, els que hi treballeu cada dia segurament no noteu més que qualsevol.
Mira, t'explicaré una cosa. Jo quan vaig arribar al primer equip, ja sabeu que he estat cedit molts anys abans, però vaig venir el 2018 amb un contracte de 3 anys i en principi el Palau Nou s'inaugurava el 2021 i dins meu vaig pensar, bueno, mira, si va malament, almenys aquests 3 anys inauguraràs el nou Palau Laurana, no? Jo crec que, bueno, que potser no ho veuré, no ho veuré com a jugador.
Jo això ja no ho veuré.
Jo penso que sí que ho veuré, però tinc molta feina per davant per allargar la meva carrera una mica més.
Quants anys tens?
Jo 36.
Uf.
Bueno, ja em porté a Peñíscola amb 45, amb això t'ho dic.
Sí, t'hi veus tant.
I ja he debutat amb la selecció espanyola aquest any. No m'hi veig, perquè al final l'exigència del Barça no és la mateixa que la dels altres clubs, no? Però sí que és veritat que bueno, tinc l'exemple del Paco Sedano. El Paco Sedano va marxar amb 39 cap a 40, tenia un any de contracte més i estava en el seu millor moment. Vull dir que tinc bons exemples per seguir, i el que puc dir és que em sento bé, que em trobo bé, i amb ambició, amb ganes, i físicament molt bé, i mentalment encara millor.
3 anys ho veig justet, però vaja, en tot cas, t'has guanyat sobradament un paper estel·lar a la inauguració, sigui quan sigui. Didac, aprofito. És d'avui aquestes innovacions, si és que es pot dir així, sobre el format de la Lliga de Futbol Sala la temporada vinent, obertura, clausura, sembla la Lliga Argentina, això. No sé si ho has acabat d'entendre i si t'agrada el nou format.
Sí, ho he entès perquè ens ho han explicat, ens ho van venir a explicar quan hi havia la proposta sobre la taula, i bueno, al final és un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys, jo crec que tots en som conscients. Vam viure una etapa molt bona anys enrere, on hi havia molt de seguiment, hi havia molt d'interès, la gent estava molt enganxada, i això s'ha desinflat. I, bueno, al final la federació, pues, bueno, considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé perquè realment necessitem revertir una mica la situació i tornar a enganxar la gent per l'esport que som, que és maco, que té, doncs, al·licients de sobres per agradar i per viure'l, i tant de bo, doncs, serveixi per aconseguir això.
Doncs si és a fi de bé, i si ho diu el capità de l'equip campió de la Lliga, què hi hem de dir nosaltres? Didac Plana, un plaer que ens hagis vingut a portar la copa, i sobretot, com sempre, un plaer conversar amb tu, i tota la sort del món de cara a la temporada vinent.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs amb el Didac Plana, campió de la Lliga de Futbol Sala, hem conversat una estona. Ara farem una petita pausa, i abans d'acabar, el Macià ens ha d'explicar un dels grans impactes de les últimes hores. Pedro Martínez se'n va al Madrid de bàsquet. Per flipar, ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Casas.
Com a maleta expert en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
I les 9, temps pel bàsquet, Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Amb aquest impacte que encara ara ja està confirmat pel mateix València, Pedro Martínez deixa el València i se'n va al Madrid.
Sí, sí, el Madrid, que en teoria tenia un entrenador bastant bo encara per 2 anys més, com és Escariolo, amb qui ha arribat a la final de l'Eurolliga, però ja sabem que Madrid, si no guanyes cap títol, tens moltes oportunitats, opcions de ser acomiadat, encara que et diguis Sergio Escariolo. I segurament Sergio Escariolo s'hauria quedat si no fos perquè el Madrid, de cop, Florentino Pérez, Juan Carlos Sánchez, s'han enamorat de Pedro Martínez i han caigut doncs, en el fet que a prop de casa hi tenien el millor entrenador de la CB, un dels millors d'Europa, que ho ha fet bastant millor de l'esperat en tots els equips on ha estat, inclòs també doncs, València, i per tant pagaran el gust i les ganes, perquè han de liquidar doncs, sí, sí, 2 anys d'Escariolo. Hi ha negociació, però suposo que serà al voltant d'uns 3,5-4 milions, i a part alliberar Pedro Martínez del València, que val 1 milió d'euros més, i després, evidentment, pels 3 anys pagar-li 1,2, de manera que bé, doncs, com que a la casa gran això, doncs, es fa, a la planta noble això es paga, doncs es pot pagar, es pagarà.
Doncs sí, sí, per diners no serà una mica erràtica la política esportiva del Madrid de bàsquet en els últims anys, però veurem com li va a Pedro Martínez.
Aquestes últimes hores al Madrid, per cert, és on ja també ha fet un tuit queixant-se, però sí, sí, de no
però
ser inclòs Sonia, a la promoció.
A xarxes es queixa una mica de tot, també.
De les samarretes, vull dir que realment Pedro Martínez ho ha fet molt bé, de moment amb un perfil d'equips. El Madrid és una altra història, esperem que li vagi bé, però ho veurem.
Sí, sí. Bé, quan entreni al Madrid potser no desitgem que li vagi tan bé, però evidentment li desitgem tota la sort al gran Pedro Martínez. Fito, ha estat a punt d'empatar Costa d'Ivori.
A puntíssim, en pràcticament l'última jugada, som al mig temps afegit, queden 15 segons per acabar, un xut de falta de Matt Diallo que anava a l'escaire dreta de Nylan, l'ha treta el porter del Sevilla amb una grandíssima mà, era l'empat a 2, queden 5 segons perquè acabi el partit i ho intenta la desesperada Costa d'Ivori.
Tot això, Serena Williams empata a 3 jocs en el primer set del partit del seu retorn a Wimbledon, 44 anys, i la veritat, se la veu prou sencera tenísticament, i jo diria que fins i tot més fina físicament que en anteriors actuacions, ara ja fa uns quants anys. Macià, avui el Barça ha estat dia de liquidació total, s'han anunciat totes les baixes de cop.
Pràcticament, en falten 2, que són les de Fall i de la Provítola, però bé, avui s'ha fet oficial el comiat de Billy Hernán Gómez, que molt probablement podria quedar-se a la Lliga CB, Satoranski, veurem on va, té un parell d'ofertes, Miles Kelly i Miles Norris, que de moment, bé, tenen ofertes, però doncs segurament es quedaran a l'Eurolliga, i per demà queda la Provítola i Yusuf Fall, mentre el Barça treballa amb Galbiati i amb Xevi Pujol, doncs, negociant amb el Baskonia.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. De fet, acabo de decidir que demà convocarem secció de bàsquet per analitzar-ho tot plegat. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
Noruega, 8ens.
Sí, sí, classifica després de guanyar per 1-2. Val el gol de Haaland a la segona meitat. Per tant, Noruega i Erling Haaland a 8ens de final.
Gràcies, Joan.
A tu.
Minut i mig i les 9, la Sònia Olear remata el Tot Costa.
Doncs el calendari. Primera, Espanyol Llevant i Barça Atlètic Club obriran la primera jornada. Barça-Madrid, 28 d'octubre, 9 de maig, Madrid-Barça. A segona, Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell a la primera jornada. La Lliga Femenina també a la primera jornada. Atlètic Club, Badalona, Woman, Eibar Espanyol i Barça-Tenerife. Els enfrontaments Barça-Madrid el 4 d'octubre i el 21 de febrer el Madrid-Barça. Lamine ha dit a la SER que si Julián Álvarez acaba al Barça, el rebran amb els braços oberts i que tant de bo sigui així. Oh. Aquestes han estat
les... La notícia hauria estat que digués que no el rebrien bé.
Sí, però, sí, sí, que estarien encantats i que és un gran jugador i que li recomana molt, molt que vingui a Barcelona. En tenis, a banda d'aquest partit de Serena Williams, que està jugant ara en el seu retorn amb l'australiana Maya Joint, Paula Badosa s'ha quedat sense premi, ha perdut davant la nord-americana Emma Navarro per 6 a 4, 3 a 6 i 7 a 5 en un dels partits més igualats de la jornada.
Per cert, que no ho hem dit i demà ho comentarem, LeBron James no continuarà als Lakers la temporada vinent. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres, avui especialment als 85.000. Gràcies per la confiança de cada dia. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa, president. Li ha agradat el programa?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.